Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un espai per descobrir tots els secrets de l'òpera. Un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Un espai dirigit per Pol Avinyó.
Benvinguts a la Llotja del Liceu. Soc Pol Avinyó i avui parlarem de Tosca, de Giacomo Puccini. Tosca és una de les 10 òperes més representades de la història del Gran Teatre al Liceu. Aquest mes de juny es faran 14 funcions que arribaran al voltant de les 200. Concretament, se'n faran 191 funcions. La darrera, el dia 28 de juny, la que es podrà veure per tots els municipis de Catalunya, amb el projecte El Liceu a la Fresca. Tosca és una òpera que es va estrenar el 14 de gener de 1900 al Teatro Costanzi, a Roma, i des del primer moment va esdevenir una de les òperes més populars de Puccini. El Liceu va arribar el 30 de març de 1902, i penseu que El Liceu ha tingut les millors intèrprets de Tosca del segle XX. Des de noms tan importants com l'Ericlea d'Arclay, l'encarregada de l'estrena mundial aquest 14 de gener de 1900, fins a noms tan importants com Maria Canilla, Renata Tebaldi, que en va arribar a fer fins a 3 edicions i que va ser amb el paper que es va despedir del Liceu aquell 22 de desembre de 1959, la Montserrat Caballé, que en va fer 2 edicions, o, en temps més recents, Carol Neble, Teva Marton, April de Milo o la Daniela de Sí. També hem de nombrar els grandíssims cabaredocis de la història del Liceu, com l'Hipòlito Lázaro, Miguel Fleta, o, més recentment, Josep Carreras, Plácido Domingo, o el gran cabaredoci del Liceu, Jaume Aragai, que en va arribar a fer fins a 5 edicions de Tosca. No podem oblidar també els grans escàrpiats, però sobretot un, el més estimat del Liceu, el baríton menorquí Joan Pons. L'òpera Tosca està basada en una obra literària de Victorien Sardou, que la divina Sara, Sara Bernhardt, la va fer popularíssima. Va esdevenir una de les seves obres teatrals més famoses i Puccini va quedar molt impressionat quan la va veure dalt de l'escenari i va decidir que es convertiria en la seva propera òpera. I així va ser una de les òperes més populars del compositor nascut a Lucca i plena de moments extraordinaris. Si us sembla, comencem a conèixer l'òpera Tosca. Ens situem a la Roma de 1800. No pas a la Roma que coneixem ara, que és la capital d'Itàlia, sinó que era la capital d'un petit estat. Pensem que Itàlia no es reunifica fins a la segona meitat del segle XIX. Per tant, el 1800 eren una Itàlia plena de petits estats. I l'òpera comença amb un pres polític, Cesare Angelotti. Angelotti és un llibertari que s'ha escapat del castell Sant'Àngelo, on estava pres sota les temibles garres del malvat baró Escàrpia. Anem a sentir l'inici de l'òpera i com Angelotti fuig del castell Sant'Àngelo i es refugia a l'església de Sant'Andrea del Valle. Hem conegut un dels primers protagonistes de l'òpera. Ell es va refugiar a aquesta església, Sant Andrea del Valle, perquè la seva germana, la marquesa Tavanti, hi té una capella. Llavors, ara coneixerem el pintor Cavaradossi, un pintor que està fent un dels frescos d'aquesta església i està pintant una Maria Magdalena. L'Angelotti, quan el veurà, sortirà del seu amagatall i es trobarà amb en Cavaradossi. Tots dos són dos llibertaris que lluiten en contra del terrible Escàrpia, però de cop i volta sentirem una veu de darrere l'escenari. És Floria Tosca, la parella d'en Cavaradossi, que ve a trobar-se amb ell. Angelotti s'haurà de tornar a amagar. Aquest duo, on Cavaradossi li promet a l'Angelotti que farà fora ràpid a tots, es converteix en un duo preciós d'un quart d'hora, un dels millors moments d'aquesta òpera. Quan Tosca finalment marxa convençuda de que el seu estimat pintor doncs, l'adora i l'estima amb bogeria, torna a sortir l'Angelotti i amb Cavaradossi tots dos decideixen marxar a la casa que aquest té a les afores de Roma per posar-se en un lloc segur mentre Escàrpia l'està buscant, concretament. Llavors Escàrpia arribarà a l'església Sant Andrea del Valle i començarà a buscar proves, i les trobarà. Trobarà la capella de la Tavanti oberta, trobarà que el pintor Cavaradossi no hi és, i aquests indicis faran pensar en què Cabra d'Oci s'ha ajudant a l'Angelotti. Llavors, Tosca torna a l'església i no es troba el seu estimat pintor, però troba el baró Scarpia. Scarpia, quan veu aquesta dona tan extraordinària, d'una bellesa incalculable, s'enamora d'ella i se la vol fer seva, l'enganya. Li diu que ha trobat un ventall de la marquesa Tavanti que possiblement el seu estimat Cabra d'Oci ha marxat amb aquesta altra dona. Tosca se n'anirà totalment glaçada, desconfiant del seu estimat pintor. I aquí es produirà un dels moments també més impactants de l'òpera que tanca. L'acte primer, quan Scarpia comença a tramar el seu pla malèfic per aconseguir Tosca i desfer-se'n de Cabra d'Oci.
La llotja del Liceu, amb Pol Avinyó.
Acabem aquest acte primer amb aquest Te Deum que es celebra a l'església Sant Andrea del Valle, i Tosca és una òpera que passa en 24 hores. Ara ens situarem al moment on Scarpia comença a interrogar Cabra d'Oci al seu despatx, al Palazzo Farnese. També Scarpia, molt intel·ligent, ha fet venir a Tosca, la parella de Cabra d'Oci, perquè ella també serà interrogada. El que passa que, com que Cabra d'Oci no li explica el que Scarpia vol saber, passarà al pla B i no l'interrogarà d'una manera fàcil, sinó que el començarà a torturar. Anem a sentir l'inici de l'escena de la tortura. Pobre Cabra d'Oci està patint aquesta tortura que li infligeixen els esbirros d'Scarpia. Tosca finalment li dirà on està amagat l'Angelotti. El pobre Cabra d'Oci el treuen a sobre d'aquest despatx on està Scarpia i Tosca, i el veu totalment desfet, totalment atonyinat. Però arribaran notícies. Bonaparte ha guanyat i que Baradossi ho celebrarà. El pozzo del giardino va Spoletta. Que Baradossi se l'enduran pres cap al castell Sant'Angelo. I només quedarà el moment on Tosca i Escàrpia s'uniran per buscar la manera de salvar a que Baradossi. I aquí Tosca té el seu gran moment, l'àrea Visi d'Arte, on li explica a l'Escàrpia que ella només viu de treballar, de fer viure l'escena. Sentíem a una excepcional Montserrat Caballé. Una de les seves especialitats és aquesta grandíssima ària, Visi d'Arte. Hi haurà un moment on Escàrpia intentarà cedir a Tosca, però no cedirà a preu de moneda. El que vol aconseguir Escàrpia és el cos de Tosca. Ella, a l'últim moment, acceptarà cedir-li el seu cos sempre que Escàrpia li signi un salconducte per poder fugir de Roma sense rebre represàlies i amb el seu estimat que Baradossi. Escàrpia ho acceptarà, però li demanarà també una altra cosa, i és que hauran de simular l'afusellament de que Baradossi. Anem a veure, a sentir l'escena final de l'acte segon. Tosca, que és una dona valenta, no ha cedit el seu cos a Escàrpia i el que ha fet ha estat assassinar-lo. Escàrpia ha caigut, assassinat per Tosca. Tosca agafarà el salconducte que li ha assignat Escàrpia i marxarà corrents cap a trobar el seu estimat Cavaradossi. L'acte tercer s'inicia al castell Sant'Angelo, on el Cavaradossi està esperant el moment on l'afusellaran i ell, sense saber el que acaba de passar, doncs es voldrà despedir de la vida, despedir-se de Tosca escrivint-li una carta. Aquesta carta es converteix en una de les àries per tenor més conegudes de tots els temps, la deliciosa E luce va alle stelle. Hem de sentir un impressionant Josep Carreras. Tosca arribarà al castell Sant'Àngelo i li explicarà a Cavaradossi el que ha fet. Ha assassinat a l'Escàrpia, però té el salconducte que els permetrà fugir de Roma. Hauran de fer la simulació de l'afusellament de Cavaradossi i veurem el final de l'òpera, però no el veurem ni el sentirem, perquè haureu de venir al Liceu a gaudir-ne, i ho podreu fer del 9 de juny al 28 de juny amb dos repartiments de luxe, amb els millors cantants d'avui dia, Ludmila Monastirska o Tatiana Sergen com a Tosca, Jonathan Tettelman o Roberto Arónica com a Cavaradossi, i Erwin Short i Lucio Gallo repartint-se el rol d'Escàrpia. Veureu una Tosca clàssica, una Tosca que ja s'ha vist al Liceu, d'en Paco Azorín, una Tosca molt intel·ligent, amb un vestuari clàssic, la Tosca que tots ens imaginem quan volem veure dalt de l'escenari. Recordeu que Tosca es podrà veure el 28 de juny amb el projecte Liceu a la Fresca, que arribarà a més de 200 municipis de tot Catalunya. Si el vostre municipi no és un d'aquests 200 on podreu veure l'òpera, ho podreu fer també, recordeu, des de la TV3, que la farà en directe des del Liceu el 28 de juny a les 10 del vespre. I recordeu que també us podeu sumar al projecte Liceu al Territori. Portarem l'òpera al vostre municipi i us donarem l'oportunitat de poder venir al Liceu. Sempre poder-ho fer, doncs, amb totes aquestes entitats culturals o no del país, ateneus, associacions d'amics de la música, corals, tothom que s'hi vulgui sumar. Podeu demanar informació trucant al 681-286-787, on us atendrem i us donarem tots els consells per muntar aquests grups d'òpera de tot Catalunya. Moltes gràcies i ens veiem el mes vinent amb una altra gran òpera, en aquest cas de Giuseppe Verdi, Luisa Miller. Moltes gràcies, una abraçada.
La Llotja del Liceu, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Abans d'entrar al monestir de Montserrat, el germà Pau Valls gaudia d'una situació professional exitosa, però aquest suposat èxit no es veia correspost a nivell de creixement personal. Davant la crisi vital i de valors que patia, va viure una conversió guaridora. Va ser a l'hostatgeria del monestir, de la mà d'una persona que el va ajudar a trobar la tranquil·litat que demanava el seu esperit, que va fer possible la seva cura vital i, molt especialment, el seu retrobament amb la fe abandonada. Una fe que es va acabar de madurar en els successius recessos que realitzava Montserrat. Germà Pau Valls, monjo de Montserrat.
A partir d'un moment determinat es dona un punt d'inflexió i això és gràcies al Senyor. El Senyor m'ha cridat sempre. I, de fet, l'única cosa que ha passat, i és prou important, sobretot per mi i pels que m'envolten, és que en un moment determinat me n'he adonat d'això. I, per tant, he retornat a la casa del pare com aquell fil pròdig de la paràbola, però sobretot perquè el pare és misericordiós. I el pare m'ha rebut. Soc, i em considero, un retrobat.
El germà Pau, que professarà solemnament com a monjo de Montserrat diumenge 9 de juny, ara es considera una persona feliç. Diu que tota la vida ha cercat la saviesa, la veritat, i ara l'ha trobada, perquè comparteix la proposta de Jesucrist.
Soc més feliç perquè tinc fe. Ara me n'adono que el meu voltant hi ha felicitat. Abans no. Això va generar el meu trencament. He retrobat, doncs, aquesta felicitat i tinc a l'horitzó l'entrega de la vida per amor.
La vida monàstica l'ha portat a la felicitat. Li permet viure des de la radicalitat del seguiment del Crist amb fe i esperança, tot practicant la caritat. En l'horitzó, l'entrega de la pròpia vida per amor. I és que, segons ell, no hi ha major força transformadora que l'amor i veure el pròxim feliç és la millor felicitat possible.
La vida comunitària és la manera d'estimar el pròxim i que el pròxim t'estimi. És la manera de caure, perquè tots caiem, i de que hi hagi sempre algú que t'ajudi. Que t'ajudi a aixecar i superar aquesta situació. Realment ets més feliç quan ets tu qui ajudes. Però tots som i tots estem cridats a ser ajudats.
Durant la celebració que presidirà el pare abat Josep Maria Soler, el germà Pau llegirà la cèdula de professió i la signarà damunt l'altar. Amb ella expressa la voluntat de donar-se plenament amb la confiança de l'ajut de Déu. Acabat aquest punt, i després que el pare abat li faci lliurament dels signes de la seva condició de monjo, la cogulla i el llibre de pregària, rebrà l'abraçada de tots els monjos, professos solemnes, com a símbol d'unió i d'acolliment a la comunitat.
En la concepció relativista, dialogar significa posar la pròpia fe al mateix nivell que les conviccions dels altres, sense reconèixer, per principi, més veritat que la que s'atribueix a l'opinió dels altres.
Benet XVI.
En nom del gran barrufet, us volem barrufar que cada dissabte al matí els Àrabe de Bo barrufen el Gripau Blau a Ràdio Estel. És un programa amb cançons, contes, poesia, que fins i tot l'escolta el Gargamel. Dissabtes i diumenges a 2:15 del matí a Ràdio Estel, el Gripau Blau.